El matí de Ràdio Sabadell. Cada dia de 2:15 fins la 1 del migdia.
Vieni, vieni, vici, sai, sei bello, impossibile. Vieni, vieni, vici, sai, sei bello, sicuro di te. Tu mi sorprendi così, come tu mi affascini.
Aquí la Beni, com està la Vidi i la Vinci? Com us trobeu?
Fantàsticament.
Divendres, no? Divendres sempre es veu la vida de diferent manera, jo crec.
És la nostra hora del pati, estem com criatures que surten al...
Divendres el virem ja, el cap de setmana ple de coses per fer, ja, ja. Que no parem amunt i avall.
Quina bogeria, eh?
Activitats sense parar, concerts que comencen avui.
Aquí nodrint de cultura.
Sí, sí, sí.
A l'imperi creador. Ramiro Fernández, bon dia i benvingut.
Bon dia a tothom.
No ens has portat unes llàmines?
No.
D'aquestes tan boniques que vas fer per al
sabó. Oh, nena, ara sí que s'ha tenist, el plomó.
No, perquè només en vam fer 5.
Molt bé, no?
Que era per la gent que ho havia d'haver-hi.
Com jo necessitaria una, que era finalista l'any passat i no vam tenir cap làmina.
Aquí totes plorant, eh? Qui no plora no mama, que diuen. Però, clar, va ser una gala també bonica i,
sí.
I com sempre reivindicant també el valor de la seva, eh, Ramiro?
Sí, va ser molt maco perquè, home, hi ha gent que fa coses magnífiques aquí a la ciutat.
Sí.
I se li ha de donar valor. Oi? És
I
molt
tant.
Maco això.
Sí, sí, sí.
És una iniciativa que esperem que duri molts anys.
Això esperem, sí. Llarga vida, igual
sí.
Que llarga vida a l'imperi. Nosaltres també aquí demostrem el talent que tenim a la nostra ciutat i ja sabeu, doncs també tenim sempre un convidat a l'estudi. Comencem també.
La cadira sorpresa.
I avui ens visita Isidre Manils, pintor, artista. Bon dia i benvingut a l'Imperi. Com estàs?
Bon dia, molt bé, molt bé, molt bé. Encantat.
Avui, doncs, de seguida també descobrirem els projectes i en què estàs treballant, però sempre ens agrada reflexionar sobre una temàtica i avui, Montse, l'ofici. L'ofici, i senyales al Ramiro, no?
És una idea seva, sí.
Una llarga trajectòria.
És la idea és la importància de l'ofici, si és o no és important en l'acte creatiu. Que aquest és un tema que amb l'Isidre, de tota la vida que ens coneixem,
sí,
és recurrent.
Tot
el dia estem parlant d'això,
sí.
Oi?
Sí, sí, n'hem parlat.
Vam pensar que l'Isidre era la persona magnífica per poder parlar d'això.
Quants anys fa que us coneixeu?
No, des de que, no sé, fa molts anys. Jo no sóc d'aquí, vaig venir fa uns 30 sí. I pico d'anys, i sí, des del primer
llavors,
moment.
Ens estàvem...
vam acollir bé, en aquesta ciutat t'acollim bé.
Sí, la veritat és que sí.
Sí, no?
I algú m'ho ha dit amb sorpresa.
Sí?
Algú m'ha dit,
sí.
Et vam acollir molt bé, Sabadell. I, bueno.
Que és que podia ser d'una altra manera.
Sí, es veu que sí. No, no, jo sempre m'hi he trobat bé, sí.
I què en penseu? Cal tenir ofici?
L'Isidre ho dirà millor, però abans d'això volia dir una cosa, i és que va haver-hi unes èpoques aquí a Sabadell que tots els artistes estaven barallats entre ells.
Ah, bé, jo no hi he participat. No devia arribar després.
Era abans de la nostra generació. Sí, era abans de la nostra generació, que hi havia molts cacaus, eh?
Sí.
A l'època de Sala 3 i tot això, n'he sentit a parlar. Hi havia...
Sí, n'he sentit a parlar, però jo no hi vaig participar, encara no era aquí.
Com amb l'Isidre diem moltes vegades, estem molt tancats cada casa seva fent la seva feina
sí.
I això ens distreu de tonteries d'aquestes, no?
Sí, no sé, no vam participar-hi, no. Sí. Jo no me'n recordo.
No, nosaltres no hi érem encara.
Bueno, era un conflicte de generacional, eh? De,
sí.
D'artistes que volien més aviat apostar pel conceptual,
sí.
Artistes més sí, tradicionals...
Sí.
Va haver conflicte i va ser de tot arreu, eh?
A tot arreu. I aquella època era o vas amb mi o vas contra mi.
Sí, sí.
Que això no s'entén, perquè ara, en aquest moment que estem...
Això conviu tot, ara.
Conviu tot.
Sí, sí, és un normal.
És com ha de ser, no?
Sí, jo entenc que sí.
Com diu la Hannah Arendt, diu, hem substituït la capacitat de pensar per la d'estar a favor o en contra.
Pues sí,
això
pues...
és veritat,
sí,
no?
Està bé.
Pues sí, 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 sí.
Doncs a nosaltres sempre ens agrada també sumar més veus. Comencem també doncs, amb les reflexions de la cantant de blues, la Big Mama Montse.
Hola, bon dia, sóc la Big Mama. En relació amb el tema d'avui, de l'ofici i les disciplines artístiques, m'agradaria explicar-vos la meva experiència. Quan vaig anar a escoltar Teresa Pàmies per primer cop al Caixa Fòrum, i això va ser poc després de que li atorguessin el Premi d'Honor de les Lletres Catalanes, ara fa més de 20 anys, és que ella va dir una frase que em va fer reflexionar, i és que entenia l'escriptura com un ofici. És a dir, que cal pràctica, cal dedicació, es valora molt la rauxa, el moment de, diguem, de la inspiració, però després hi ha un treball previ o un treball a posteriori, per exemple, com feia Saramago, que escrivia una pàgina de la seva obra cada dia, però aquella pàgina havia d'estar ben esporgada, ben esmenada, ben, la idea havia de quedar plasmada d'una forma que ell n'estigués content. Jo crec que l'ofici és això, és dedicar-s'hi, estudiar, analitzar, aprendre, observar, però i tot allò que es fa amb aquella passió, doncs també hi ha aquesta part d'estudi, d'anàlisi i de repetició. En el cas dels músics, hi ha una part que és quan fem gravacions, que potser a vegades ens agradaria poder dedicar-hi més ofici, però hi ha la limitació econòmica, que tot és molt car, i llavors bueno, hem de fer tot fins allà on puguem. Llavors, a vegades les obres queden com tu les desitges, però a vegades t'has de conformar perquè no tens prou pressupost per dedicar-hi l'ofici que voldries, fent la pràctica i fent l'escolta i les sessions que tu voldries fer-hi per dedicar-hi i que aquella obra quedés com tu vols. Però bé, és també una limitació que poden tenir doncs, altres, per exemple, artistes que publiquen a diaris o dibuixants que publiquen també revistes de còmics o el que sigui. Bé, que hi ha aquesta limitació del temps i també dels mitjans. Bé, desitjo que aquestes meves reflexions doncs, us puguin ser d'interès. Que tingueu bon dia. Adéu.
Una abraçada gegant, com sempre. Hola. Què en penseu d'aquestes limitacions que deia també, del temps, dels recursos?
Complicat, perquè mai arribes al nivell que voldries. Uh-huh. Ella ha parlat de la Teresa Pàmies, que era autodidacta. La Teresa Pàmies no sabia, va sortir d'escola als 11 anys, sí, perquè era cosidora, i ella feia articles a la revista Juliol, que era una revista comunista, que ella va començar a vendre amb 4 o 5 anys, i una cosa que va posar és per quan em té final la uh-huh. dona jove. I la Vanguardia va dir, a quan val la dona jove, no? I ella va dir, aquella humiliació a mi em va servir per aquella falta d'ortografia no uh-huh. fer-la mai més. I tota la vida va aprendre autodidàcticament.
Clar, va buscar aquesta excel·lència, no? Exacte. Va dominar el llenguatge. Com es nota que, que ha estat la comissària de la Infàmies aquí, donant també doncs, aquestes sí, anècdotes?
Podria fer una conferència,
una xerrada, però jo vull, Isidre, clar, en el teu cas, ofici de pintor, ofici de cineasta, perquè clar,
amb de pintor, totes les... de pintor, cineasta
amb aquesta mirada
és
que tens
ofici.
Amb aquesta mirada també, clar, has conegut tant l'ofici que això jo crec que t'ha impregnat a l'hora de tu també crear, no?
Clar, quan tu vols fer una cosa ja ets conscient que necessites un ofici, perquè si no, com ho fas visible? Llavors, l'ofici serveix per això, per fer visible el que sents, el que t'emociona, el que intueixes. Sense això, jo no sé si es pot fer res. Mm-hmm. Inclús ara dèiem el Ramiro. Sí. En cas dels artistes conceptuals, per exemple, que no elaboren manualment o que no fan ells l'obra, necessiten l'ofici d'un altre per fer visible les seves idees. Mm-hmm. O sigui que, al final, l'ofici hem d'anar-hi a parar. És imprescindible per qualsevol acte creador.
Sí, sí. És veritat.
És bonic això que ha dit, eh? És imprescindible per qualsevol acte creador.
Si no,
doncs ha de tenir aquest ofici.
Clar, si perquè no tens... com es fa visible, si no? És que... Bueno, el nostre cas és molt clar, però sí, qualsevol.
Sí, 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 sí.
Facis el que facis, una foto, el que sigui.
I jo també, llavors, per exemple, entre pintors, que és l'ofici, el nostre és el de pintar, no?
Sí.
Però, inclús en aquí, no només hi ha un ofici, perquè l'ofici es va conformant amb l'experiència de cada un. Per exemple, l'ofici de l'Isidre i l'ofici del meu són totalment diferents.
Sí,
o sigui que aquella idea que, tan clàssica que deien, oh, mira el Picasso, veus? Ell va primer adquirir l'ofici, perquè va fer aquells quadres quan era petit que eren tan clàssics,
sí.
I llavors va poder pintar el que vulgui. Això no és veritat. Perquè, esclar, l'ofici el vas adquirint amb l'experiència, sí, i, sí, i sempre relacionat i condicionat pel teu temperament, sí, i pel que necessites.
Que vols fer, sí, que vols fer. Llavors... El que passa que a mi també m'agradaria, perquè sí, a vegades a mi alguns companys em diuen deixa de parlar de l'ofici ja. Home, sí, no hi donis tanta importància. Sí. Però és que acabes donant-li perquè trobes un context, sí, sí, que hi ha un despreci per l'ofici.
Sí, sí.
I per què
sí,
passa
fa molta
això?
Ràbia.
Per què hi ha aquest despreci?
Hi ha sigut, no
hi
sé.
Hi ha sigut, ja, és que això és l'herència que hem rebut del segle XX. Que va ser un, no Isidre, potser, sí, que va ser un segle que es pretenia començar tot des de zero. I o sigui, desprendre'ns de totes les tradicions apreses que eren, sí, mil·lenàries a vegades, i voler-ho recrear tot de partint de zero. I, sí, i ens hem trobat nosaltres, tant l'Isidre com, sí, jo, la generació...
Sí, sí. Recuperant, sí, l'ofici.
Sí, ens hem trobat, amb, com es diuen, pilotes.
Sí.
Volguem pintar. Una mica, saber que...
No, amb poca tradició, o molt feble.
Molt feble. I, sí, i tant ell com jo, en el fons, estem en una posició de diferent forma, però recuperant l'ofici, que, sí, és recuperant un llenguatge que ens permeti expressar-nos,
sí, sí,
no, en el fons. És
una, sí, mica... sí, sí, sí.
Això de diferent
suposo
manera.
Que això ve del moment en què es, apareix la idea de l'artista, sí, i fins a llavors hi havia hagut artesans que feien, anaven reproduint, apareix l'artista i es diferencia entre l'artesà, aquell que reprodueix, que té molta tècnica, sí, però no té art, sí, de l'artista. I llavors a l'artista se li valora sobretot la creativitat,
sí,
i es menysprea d'alguna manera la part, sí, més artesana, més de la tècnica, no? Jo crec que aquí és on apareix aquest conflicte entre la tècnica, l'artesà, uh-huh, i l'artista, el creador, aquell, sí, que va més enllà. No tot artista, exacte, és un bon artesà, però és artista, però no tot artesà també és artista.
Però jo potser discrepo una cosa, i és que potser jo crec que tot gran artista ha de dominar moltíssim l'ofici, eh? No se'n salva ni un, eh?
Clar, perquè si
domines l'ofici... Perquè si no domines el llenguatge, no... Per exemple, tu agafes qualsevol gran artista... O sigui, l'ofici que tenien i era impressionant.
Clar, com
el
que
és una cosa que va tan lligada, sí, com una trena. Vull, sí, dir, és una cosa que has de tirar endavant les dues.
Sí. Clar.
Ara, una cosa que m'agradaria dir és que aprendre un ofici té un avantatge, que quan treballes el pots oblidar.
Exacte, això és molt important, sí, sí.
I llavors està per altres coses.
Llavors crees.
Vas més enllà.
Crear un cop domines la tècnica.
En canvi, si no el domines... Ho saps sempre que no el domines.
I estàs pendent.
I es nota, i es nota.
Exacte, i es nota.
Es nota l'esforç tota l'estona.
Exacte.
Veus com els fils de la Puccinelli, és a dir, hòstia, tu.
Exacte. Dius, home, saps?
Com patim, no? Com patim,
oi? El que no ho sap sempre que no ho sap. Sí. I que no el domina. I aquí això li crea molts mal de caps.
La Maria Mercè Marçal deia que per escriure havia de tenir el llapis amb la punta ben feta, que és el domini de la llengua.
Sí, totalment. Sí, sí, sí. O com abans ha dit el Ramiro, doncs en Picasso, no? Que primer va conèixer molt i va dominar molt l'ofici i la tècnica, però, sí, després doncs, això, trencar esquemes, no? I crear doncs, estils,
sí,
diferents.
Sí, però també l'ofici el van a transformar a mesura que ell anava...
Sí, anava evolucionant.
Anava evolucionant.
Clar, sí, sí, sí.
Però jo penso que això és molt semblant com si vas caminant pel carrer, estiguessin pendents tot el rato d'on posa el peu. Hi ha un moment que caminem d'una manera que ho tenim tan,
clar,
tan
que
assimilat...
Ja.
Que llavors és quan pots fer alguna cosa més. I això és aquest punt, oi? Sí. S'ha de provar, s'ha d'arribar aquí, és el que busquem arribar tots,
sí,
però a vegades sí, sí, a vegades
ho intentem, sí, això ho intentem. Sí.
Doncs qui també ho intenta és l'Esteban Martínez, de Papers de Versàlia, poeta, que també ens farà una reflexió molt interessant.
Hola, bon dia. Mira, sóc l'Esteban Martínez, de Papers de Versàlia, i està professor de literatura i també... dirien que poeta. Algunes vegades costa de dir perquè sembla una mica ampulós, oi? Però sí, diríem que he escrit poesia, he vist la poesia, per tant podríem dir poeta. Després cada un que posi el cognom que vulgui. Sí, volia dir que clar, parlar d'ofici, que no és res estrany, en quant a la poesia, doncs sembla una miqueta una certa contradicció, perquè sempre se li ha pressuposat al que escriu poesia, al poeta, diríem, una actitud vital que va més enllà o més acà, no sé, del fet de convertir la presència en l'escriptura com un exercici de, diríem, diari o un exercici voluntariós, quasi professional, no? És veritat que la poesia requereix una actitud de vida molt particular, una percepció del món pot ser diferenciada d'altres gèneres i que no es pot escriure poesia només utilitzant una sèrie de recursos, sinó que implica una determinada actitud davant dels fets de la vida, dels fets quotidians i també de la pròpia lectura. Llavors, ja sabem que la poesia en aquest país ni en cap altre, a no ser que sigui una poesia, diguem-ne, que s'ha venut una miqueta al mercat, doncs dic que la poesia en principi no genera prous beneficis com perquè el poeta es pugui dedicar exclusivament a la feina d'escriure, no? Llavors, bueno, això no sé si és dolent, eh? Crec que algunes vegades és bo. És bo no convertir l'activitat creativa de qualsevol branca en un ofici. Crec que és bo. Ofici entès com una espècie d'assegurança de nòmina, no? Però sí amb la voluntat de fer-ho permanent, de fer-ho constant, de no rendir-se, de dedicar-hi unes hores, inclús hores que després igual no són prou productives, però un cert rigor en el treball, una certa constància, jo crec que és imprescindible perquè doncs, pugui influir, diríem, els textos poètics, en el meu cas. Per tant, si això s'entén, la constància, la perseverança i la necessitat de fer d'això un fet de vida com a ofici, doncs, amb això estem d'acord. Però s'ha de deixar també que flueixi una miqueta l'imprevist, no? I no respondre només a la immediatesa ni a la necessitat d'estar allò que es diu en castellà en el candelero permanentment, no? Vull dir que això és una cosa que és una tentació que podem tenir tots i que moltes vegades va en la direcció contrària del que és la creació pròpiament dita en qualsevol de les facetes de les cartes de l'art, no? Aquesta, diríem que és la meva opinió sobre el tema. I com deia aquell, en principi, si no agrada, podria tenir una altra. Moltes gràcies.
Doncs també, interessant. M'ha fet gràcia també quan deia que també l'ofici fins i tot és una assegurança, per tenir una nòmina, que a vegades també, clar, en el sentit de que s'ha dedicat també doncs, a això, no? Doncs a la docència, a compartir.
Home, aquí hi ha una anècdota molt bonica que se m'explico del Brossa, que li van dir, vostè quin ofici té? Poeta. No? I diu, diu poeta. I van escriure paleta. I diu,
estupendo.
Ho vam deixar així, no? En aquest sentit, sí. Clar, tens un punt de... És veritat aquest punt de dir... Per exemple, jo recordo llegir els dietaris de l'Espinàs, que malauradament s'ha mort, no? Que ell deia, jo cada matí, religiosament, obro la meva... Trec la funda de la meva oliveta i començo l'article del dia. Hi ha un punt amb aquesta mecanització que els que necessitem crear des d'una certa rauxa,
sí.
Ens molesta, aquell tecnicisme... Bum, bum,
sí, no? Com aquell ritual, aquella metodologia.
Jo estic molt d'acord amb el que diu la tècnica, l'ofici, l'has de tenir per transcendir-lo un punt i oblidar-te'n, que no, per no patir-lo. Però hi ha un moment que dius, ostres,
per ser lliure, no? Al final...
que les coses m'estrenyin per dins, no? Això sí que ho necessito.
Però també... Si a l'ofici no és com a l'hortet,
que
ja has de ser cada dia, perquè és com el pianista que els dits, si no hi ets cada dia, llavors el dia que tens necessitat, llavors no et responen.
No responen, és que de seguida ho perds, és un estat de forma, eh?
Tu, Isidre,
igual... Com un esportista, quasi.
Exacte, és com un entrenament diari.
Sí, diari.
L'Isidre, igual com jo, som rates de taller.
Sí.
Sí, què en diríem?
Tu ets més de nit, jo de dia.
Sí, exacte, això sí.
I m'hi poso abans que tu i tu acabes més tard.
Sí.
Però sí, ens fem 8 o 10 hores al taller.
Sí.
I hem de ser.
I desconfiem molt
de que
t'arribin les idees i surtin així. No surten soles.
No, sempre estàs pintant, a vegades escombres.
Sí, sí, bueno, estàs en contacte amb l'obra.
Estàs allà, amb la canya a punt, diguéssim.
Amb la canya a punt, sí, sí, sí.
Ah, seguim, doncs ara és el torn de l'escriptora, guionista, dinamitzadora cultural, l'Anna Fité.
Hola, sóc l'Anna Fité, sóc escriptora molt centrada en la franja infantil i juvenil i militant de la causa de que l'Aleix també és per adults. Això va lligat una mica amb el que volia explicar de la importància de l'ofici, perquè tots des de petits, que ens fascinem amb les històries que ens expliquen primer oralment, després ja quan comencem a llegir, i penso que l'impacte que rebem de petits quan llegim segons quines històries, ens atrapa de tal manera que ens converteix en hàbits lectors pel resta de la nostra vida. Per què? És una pregunta difícil de contestar, però jo crec que la literatura té la màgia de dir-nos amb veu baixa o dir-nos amb veu interior coses que necessitem, perquè no sé si us passa que quan es diu segons quin llibre, segons quin paràgrafs, penseu, com més que estic llegint això, és la frase que necessitava, o això m'acaba d'obrir una porta, o això acaba d'ampliar el meu punt de mira. O sigui, tot això ho fa la literatura. També ho pot fer un bon amic, també ho pot fer un bon especialista, però llegint és molt més bonic, és molt més plaent, és molt més màgic. Jo penso que la importància de l'ofici és que puguem aportar aquesta màgia i aquest punt de vista sobre el món. I també que el podem canviar, això és fantàstic. O sigui, podem modificar en el món fantàstic les coses que no ens acaben de fer el pes en el món real, per veure si donem alguna idea i algú se l'apunta per fer-la realitat. Petons.
Petons, Anna.
Una abraçada gegant a l'Anna Fiquet.
Molt interessant el que diu.
I tant.
Jo volia dir que potser l'art té una cosa maca, i és que potser, no sé si canvia el món amb fets, però crea la necessitat de canviar-lo. O sigui, és el que dona com aquella llavor, aquella espurna, i que això es capta a vegades amb coses tan subtils que a vegades és una tonteria quasi bé intuïda, que és el que dèiem amb l'Isidre, que a vegades són coses que no són ni racionals, són petites intuïcions que es llencen allà.
És que la racionalitat té uns límits.
Sí, exacte.
Té els seus límits. Si els vols, has de estratègies per superar-la.
Sí.
Per no ser tot una fàbrica, fabricar coses, sinó anar una mica més enllà, no?
Sí, sí, sí.
I no sé si canviem el món o l'amenitzem, perquè jo veig que va tirant endavant l'emergència climàtica, que no acabem de... Sí. O sigui, la sensació de que l'ara ens pot fer més humans seria meravellós.
No, però hi ha una consciència que no
però
existia.
Jo crec que sí que ens pot canviar nosaltres,
una
no al món, sinó individualment. Que
cadascú
de nosaltres i després nosaltres tenim aquest camí, no? Hem de transformar nosaltres la societat. Però
sí que reprenent una mica el que deia, jo crec que l'art és aquell que obre unes vies, obre unes portes entre el racional i l'irracional que van més enllà del món en què estem, de les regles que trobem, i és aquest que obre unes portetes que potser després hi entrarem tots, no? Entrarà tota la racionalitat, però a vegades és això, aquesta creativitat que t'obre unes portes,
aquella
espurna que et fa entendre les coses d'una manera diferent que no havies pensat mai.
Doncs nosaltres ara el que fem és també afegir aquesta conversa a la cantautora Marina Rossell, ja sabeu, premiada també recentment per la seva trajectòria, que durant 5 dècades, que es diu aviat, ha adaptat poemes catalans, cançons també tradicionals de la cançó francesa, i nosaltres volem afegir-la a la conversa. Marina, bon dia.
Molt bon dia.
Bon dia, Marina, bon dia. Un petó.
Però clar... Jo entro quan el foc ja està encès. A la muntanya, les branques, les pinyes, anar a buscar tot a les vergues, anar a buscar tot, i pam, pam, i encendre el foc junts. Però us saludo, Montse, Ramiro, hola. Jordina, Isidre.
Hola. Vine a la propera vegada, que això no... Volem encendre el foc amb tu.
Sí, t'estem esperant al teatre.
Vine un dia a Sabadell, no?
Vindré. La Big Mama sempre m'ho recomana.
Mm-hmm. Ai, que bé.
Doncs vinga.
I com estàs, Marina, amb aquest premi també Enderroc, no?, que has rebut recentment?
Bé, doncs jo sento que, clar, és un reconeixement a tot, una feina immensa, perquè són molts anys, molts discos, molts viatges, molts continents, molts indrets, i m'he capbussat amb moltes vertents, amb moltes registres de la música, no?, i m'ha interessat també molt la memòria històrica i m'ha interessat les cançons de la resistència i tot això. Jo crec que és un tret que em distingeix, no? Perquè m'ho va inocular l'escriptora Montserrat Roig i quan jo era molt jove, i així, i junt amb la Neus Català, totes aquestes persones, i la Teresa Rebull, que va ser la cantant d'aquí, de Sabadell, de Sabadell, que ella va fer tot el que es diu la retirada, va anar fins als camps d'Argelers i després es van afegir a lo que era la resistència francesa, que era l'ocupació nazi.
Això ho hem de portar a Sabadell. Estàvem dient ara amb la Jordina. Diu, la Teresa Rebull, tu, la cançó de resistència, quan portem aquí? Ens estàvem mirant i ens parlàvem amb els ulls, la Jordina i jo.
Perquè això és important, no? Ara que també doncs, avui reflexionem sobre l'ofici, no? I ara destacaves doncs, tot aquest llegat d'aquestes també referents. Suposo que en el teu cas, no? També doncs, sempre doncs, ha estat una constant, no? Aquesta fermesa, aquest buscar fins i tot gairebé fer arqueologia, no? Per rescatar doncs, aquests poemaris, tota aquesta cultura, aquest patrimoni, no? Tant de català com francès.
Sí, bueno, tot. Jo vaig començar amb cançons populars transformades per la Marilòlia Campmany i el Joan Oller, i això era a la sortida de la democràcia, al principi de la transició, vaja. I sempre m'ha interessat diferents coses, però he intentat tenir un rigor. Jo més que arqueologia, diria curiositat i, amb una mica d'atreviment, dir investigació. Amb una mica d'atreviment, no? Però és l'eix fonamental, no? Saber de què parles, per què ho fas, que... Parlàveu de l'ofici.
Sí.
L'ofici, no? A mi m'agrada més ofici que artistes, per exemple. Tinc un debat. Seria una tertúlia, això, també, no? Seria també un tema d'una tertúlia, Montse.
Clar que sí.
No?
Què és més? Què és més, artista o es té ofici? Vols dir aquesta la qüestió?
No, que... Jo crec que un artista, sento, però és un debat, eh? No sento que atregui ni molt menys, no?
Sí.
Un artista, per a mi, és una persona que ha canviat el rumb d'aquella matèria en la que s'expressa. L'ha canviat el rumb. I això es veu molt clar, per exemple, amb la música, quan es trenca amb el romanticisme i entra el serialisme i entra la música d'avantguàrdia i entra el panderecki, per exemple, no? O fins a arribar al Philip Glass, que ja només són sons repetitius, no? Etcètera, etcètera. Per mi això és un artista perquè et trenca, trenca i et porta a fer un altre viatge.
Clar. Que interessant. Diria
jo.
Sí. I per tant, els altres, clar.
De totes les ruptures que hi va haver amb la pintura, no? Picasso, per posar una persona molt popular i molt coneguda, però n'hi ha hagut d'altres, no? Magritte, per exemple, que van trencar amb la música, amb tota la pintura molt més, no diria expressionista, era molt més com retrat, no, de la realitat, que també és interessant. Antonio López, per exemple. Antonio López, el coneixeu, no?
Sí, el realisme, no?
L'artista Antonio López, no? Que hi ha un realisme allí, no? Però que hi ha una tremolor. Hi ha una tremolor. Jo recordo haver-lo vist una exposició seva a Brussel·les fa molts anys, amb un programa de Luis de l'Olmo, que em va convidar a cantar allí i que s'inaugurava aquesta exposició. I jo devia tenir, molt joveneta, no devia tenir ni 30 anys, i em va impressionar, perquè semblava una fotografia, però tremolava la pintura aquella, que era que tremolava, i llavors vaig veure, no és una foto de lo que veu, hi ha una tremolor sobre aquesta pintura. També ha fet evolucionar aquest art, no? En fi...
Clar. Estem tots dient que sí.
Jo crec que ens hem quedat tots imaginant...
Amb l'Isidre sempre parlem d'això, que l'ull sempre va molt més lluny que una càmera.
Sí.
I això ens ho demostra l'Antonio López, no? Que sempre la seva mirada va sempre
càmera,
molt més lluny.
Però la càmera, oi? Amigues i amics, el cine, el Romer, ha portat coses meravelloses, eh?
Sí,
jo que sé, tots els francesos de la nova onada, que es diu, no? De la New Wave, no? De tots aquests, i el Buñuel. No hi ha res. No hi ha res per sobre d'una altra cosa. Cadascú ha fet la seva.
I tant.
Cadascú ha fet el seu camí. Jo trobo que totes les arts, totes, la dansa, totes, ens ajuden a viure.
I tant que sí.
Sí.
I tant, l'heu de portar, eh? Ha de venir ja a la nostra ciutat.
La convidem a esmorzar i li ensenyem els llocs més emblemàtics.
Una cosa que diu la Marina és que la diferència, bueno, el dilema aquest entre artesà i artista, jo només volia dir que fa 4 dies que els artistes firmen, eh?
És el que dèiem abans.
Perquè
sí,
porten 150 anys firmant. Ara hi ha molts quadres, per exemple, del Sorbaran, de tots, inclús de tots, que són atribuïta, perquè ells no tenien aquesta consciència de que el seu ego, la seva aportació era tan important, sinó que ells es consideraven com un eslabó més de la cadena. I això és maco, perquè és una actitud bastant...
Modesta,
sí.
Que a vegades va bé.
Ensenya una mica.
Per la creació li va bé.
Sí.
Però també sí que és cert això que dèiem, sí. Que una cosa és aquell que és un bon artesà, que pot fer obres d'art, però va reproduint unes tècniques que ja existeixen, però no fa cap salt endavant, però no aporta cap element de creació i que va ser un salt. Sí. Aquell és més aviat un artesà.
Sí, però a vegades el mateix artesà no se'n dona compte de l'aportació.
El mateix artesà és artista.
Exacte, sí, hi ha artesà que és artista, però...
Sense saber-ho, quasi bé.
Sí, però no necessàriament.
És un debat.
I la prova és que moltes obres...
Jo em considero una cantant, simplement.
Sí.
I si ja hi posem una gran cantant, ja seria perfecta.
Oh, i tant.
Pues ja el tens, aquest títol.
Ja el tens, aquest títol, ja el tens. I des de fa molt de temps. I
artista, clar, artista, no sé. És d'una manera molt banal, penso clar. Jo. Sí. Amics i amigues, la paraula artista.
Sona molt alt.
Perquè l'Operació en Triunfo, los artistas de l'Operació en Triunfo, clar. Són artistes?
No ho són.
No.
O els nois aquests ara d'aquí, de Catalunya, el de TV3, com es diu aquest programa?
Els Eufòries. No?
Encara que es deia Impacte. L'Eufòria. Clar, són artistes... O són cantants. Uh-huh. Els cantants que tots ens agradàvem quan érem petits i petites i veiem les orquestes, uh-huh. Els dèiem artistes?
No.
Els dèiem el cantant? Els deien la paraula quina era? Els deien un...
L'intèrpret,
solista.
Sí.
Intèrpret, solista...
Sí, sí.
No?
Sí, sí, sí.
Tu, Ramiro, que me'n defineixes com a pintor.
Jo pinto sempre.
Clar, jo també.
Artista em sona, és com si diguessin sant.
Clar.
Jo cantant.
Jo no m'hi reconec.
Estem igual, Ramiro.
Jo no m'hi reconec.
Sí.
Cantant,
ja està bé.
Si un últim artista...
I el temps dirà, oi?
No li direm res, no li tirarem...
I no pagarem.
No deixar així els ulls, perquè no. Ens ho diu.
Clar que no.
Meravellós.
I a més, la percepció va canviant amb els anys. I moltes obres que eren considerades abans, obres quasi artesanes, com de gènere, que en deien, ara es consideren grans obres d'art. I en aquella època es
perquè
consideraven...
Perquè s'analitzen, exacte, i veuen quins salts endavant fa.
I segur, Marina, que molts cantants que aquella època eren cantants, diríem, del Montón o així, ara diem, ostres, aquell tio era fabulós. També la percepció va transformant-se, coses que estan ara dalt, llavors baixen a baix de cop, també, oi?
Tota la raó.
O sigui que...
Sinatra, per mi és un artista.
Oh?
Frank Sinatra.
Pues si ho ell és, si ell ho és, tu també.
Va arribar a un punt màxim d'una interpretació bestial. Amb els pianíssims, amb els fortes que feia... Però Billie Holiday, artista.
Sí, senyor.
I Marina Rossell, també artista, ja ho dic jo.
Tota l'estona intentant...
Però és veritat, quan ja traspasses, jo crec, no? Això, aquesta constància, aquest ofici, no? Jo crec que quan s'aconseguís aquest plus,
un salt endavant.
No? Marina, parlaríem moltes hores més, però és que se'ns acaba el temps a la ràdio i aquí a l'Imperi. El temps passa molt ràpid, tempus fugit. I tenim, també, més trucades. Una abraçada gegant. I t'emplacem, a venir un dia a l'estudi.
Quan vulgueu.
Que bé.
Quan vulgueu.
Que bé.
Montse Barderi, moltíssimes gràcies per convidar-m'hi, també.
Immens. Gràcies, Marina.
Adéu, Marina.
Una quan abraçada. Vulguis, aquí estic, amb vosaltres.
I sempre amb tu.
Gràcies.
Una abraçada. I si saps bé què vols, llança't i pren el món.
Un la primera poma, un la primera poma. Doncs a nosaltres avui reflexionant en aquest imperi que, com deia la Marina, és opinions, ningú, no?
Es pot fer un debat,
és que clar, qui té la raó, no? I cadascú com
ho
viu.
Ei, que no tot és opinió, això és més un debat.
Digues,
això és dogma o episteme? L'opinió o el coneixement, vull dir, no tot són opinions, eh? No totes les opinions valen igual.
No, evidentment.
No, la persona que hi ha estat tot el dia...
I la de la Marina pesa més.
Això ho deia el Cruyff parlant de futbol. deia, home, és que tothom opina, però clar, esclar, la mateixa opinió no és la mateixa.
No és la mateixa la
vostra. No té la mateixa validesa.
Això el Tàpies també ho deia. Evidentment. Deia, és que les opinions tenen diferent pes.
Isidre, nosaltres volem, doncs, això, la teva opinió, i també que ens descobreixis, ja que et tenim avui a la cadira sorpresa, que en quins projectes estàs treballant, que l'última vegada parlàvem de Fora de Camp, i ara vens també, doncs, amb una altra proposta de la Fundació Vilacases.
Sí, és una exposició que tinc ara a la Blanquerna, a Madrid, i represento a Vilacases. Uh-huh. És que la Vilacases ha arribat a un acord amb Blanquerna per fer una exposició dels seus artistes un cop a l'any, coincidint amb Arco. I jo he inaugurat aquest cicle. Uh-huh. I estarà fins al dia 20 de maig, a l'exposició.
I què es veurà en aquesta exposició?
En part el que tenia Framis, uh-huh, a la darrera exposició, en part. Però he mirat de fer coses una mica diferents. Per exemple, a la comissària li feia molta gràcia el que vaig fer als anys 70, que era més conceptual. Era un treball sobre imatge, sobre imatge cinematogràfica, televisió i així, i hem posat ho hem representat, mm-hmm, això. Hem posat unes quantes peces. I això, més que res per fer-ho diferent i no avorrir-nos a nosaltres al fer-la. Sí, perquè sempre fa gràcia fer alguna cosa diferent, no? I és el que hi ha allà.
I ara que parlaves també d'Arco, no? Evidentment, també és molt important com veus també, doncs, això, no? Que hi hagi tant la Fundació Vilacases com també, doncs, a propostes com Arco, no? Que també, doncs, donen visibilitat, no? Als artistes o als artesans.
Bueno, Arco és el mercat.
És el mercat,
puro,
no?
I dur. És la fèria de l'automòbil, però convertida en arte.
I que hi ha més artesans o més artistes?
Allà segurament... l'artesà hi és sempre.
Uh-huh. I sempre
ben. A vegades no coincideix amb l'artista, però uh-huh, es necessita, ho hem dit, un ofici per fer visible coses. I allà hi ha escultures, uh-huh, pintures, dibuixos, i un mínim de control sobre l'ofici l'has de tenir. Uh-huh. Clar. Mínim. No, jo volia dir, abans d'acabar, volia dir una cosa que m'agrada molt sobre la pintura.
Digues.
Que és un ofici amb eines molt elementals. És quasi com la poesia en la imatge. És quasi la poesia. Perquè amb un llapis i un paper...
Ja està. No necessites res més.
O un pal amb uns palets a la punta, quatre colors, i ja és suficient. Això vol dir també que demana molt talent. Perquè, clar, l'ofici no et dona res. Tu fas una foto, sí, i... ja està, ja tens una imatge. A nosaltres no ens passa això. L'hem d'anar a buscar. Sí. I per això necessitem ofici. Uh-huh. I tenim eines molt... molt modestes.
Sí, molt senzilles.
M'agrada molt
aquesta...
No? Sí, perquè la temptació de fer cine l'havia tingut, però em tirava enrere tota aquesta tecnologia, tot gent, pressupostos, això... I al canvi, l'avantatge que trobo en el taller és que tu tens un raconet, uh-huh, i pots fer una meravella. O no?
Sí, sí.
Quasi que sempre no.
Sí, sí. Sí, sí. Estic d'acord amb el que diu l'Isidre. I a més, a l'estímul que ve directe, sí, del cap a la mà,
sí,
no hi ha interrupcions tècniques. O sigui que és xut, quasi bé,
sí,
directe.
Sí.
Igual que amb l'escriptura vostra, uh-huh, també.
Sí.
Com dius tu.
Sí, sí.
Són coses molt... que no hi ha intermediaris.
Sí.
I és molt pur.
Sí.
Pot ser quan és bo, és molt pur.
Amb aquesta senzillesa, clar, si no es nota molt més, no? M'imagino.
No hi ha artificis.
Perquè en el cinema
no és molt cara.
També és veritat.
També està bé, perquè això encara dona més llibertat.
Sí, sí, sí.
Tot i que el cinema també, jo crec que també hi ha molt art, hi ha molta artesania i molts, sí, productes seriats, que són, sí, un darrere, sí, l'altre, que són pràcticament, sí, iguals i que no innoven en res, però també quan trobes una bona obra d'art en cinema,
home,
i aquella complexitat,
sí,
també és
un
plaer,
i
n'hi ha molt.
Ara imagina't com deuen patir els directors de cine, havent-hi tanta gent pendent de si l'escena surt bé o no surt bé i l'han de repetir 20 vegades, jo em tornaria boig, no, perquè és... nosaltres estripem, mm-hmm, el paper i tornem,
sí,
a començar.
No, ha de ser un caràcter,
sí,
com un arquitecte.
És igual,
sí, són aquestes arts,
sí, que depèn, sí, de tot el...
tan interdisciplinar, que, sí, hi ha tanta intervenció de gent i de coses, sí, que ostres, ha de ser molt dur. Jo no tinc caràcter per això.
Jo tampoc.
Som massa tímid.
Patiríem
massa...
molt.
Clar, perquè us falta ofici en aquest àmbit.
Això ho dona
la tècnica i el temps. Nosaltres el que ens agrada també, doncs, és, com sempre, demanar també al regidor de Cultura, el Carles de la Rosa, doncs, a les seves prescripcions, perquè el cap de setmana a la ciutat buida propostes. De seguida en parlarem amb ell, però mentrestant també volia doncs, que ens expliquessis, Montse, es va tancar dimecres, no?, el cicle, dimecres o dijous, amb el Benet Casablanques.
Ah, sí, sí, va ser molt especial, perquè una de les coses que ens han demanat amb el procés de cocreació de tota la ciutadania que ha portat la seva visió per fer la programació de l'any de la capitalitat és que poséssim en valor el talent local. Per això hem fet l'homenatge al Ramiro, per això vam fer l'homenatge al Josep Ramon Bach i per això doncs, també ara intentarem conquistar l'Isidre Manils quan sortim per fer-li alguna cosa també al principal. Vull dir que anem i al Benet... I moltes altres.
I en tenim d'altres, tenim una llista, Montse.
Tenim una llista.
Homenatges pendents.
Que són aquestes coses que no... Que les fem, les volem fer amb artesania, amb ofici, quan sigui possible. No fem toca la setmana que ve, sinó quan la persona li vagi bé, quan tinguem temps de seleccionar les imatges. A la taula també hi serà el Ramiro i podrem sentir el diàleg, si voleu, entre dos grans artistes. Vull dir, volem també jugar a fer xarxa cultural a la ciutat.
Això és molt important, fer doncs, a xarxa i també doncs, això, no? I posar en valor, visibilitzar el talent.
És
no?
molt maco, la perquè ciutat... l'altre dia, per exemple, amb el Benet, que ens anava comentant obra per obra, musicalment, això és preciós, perquè les persones que no som del ram de la música, com ens ajuda a entendre això,
Sí, sí, absolutament. Jo crec que vam sortir transformats.
Va ser molt maco, això. Sí. És clar, si, per exemple, l'Isidro podem fer amb la seva obra, també dones unes pistes.
Sí.
Encara que siguin projeccions, ja sabem que opines que és una ombra de la realitat, però és una manera
d'il·lustrar, no?, també, de parlar. Sí. I també, doncs, això, no?, d'acostar, d'apropar, doncs, a artistes de diferents disciplines. Ara sí, tenim el Carles de la Rosa. Bon dia, regidor.
Hola, bon dia, què tal?
Doncs amb ganes, com sempre, de descobrir doncs, totes les propostes, tot i que també haurem de mirar sincronitzats per no perdre'ns detall i, sobretot, també d'escoltar les seves reflexions sobre el tema que avui abordem, l'ofici.
Exacte, el de temes sincronitzats, sobretot, perquè avui hi ha moltíssimes coses per dir. El tema de l'ofici, jo us estava escoltant i em sembla tot molt interessant. Per cert, vull també remarcar que l'altre dia va ser molt il·luminador escoltant David explicant-nos l'obra de Mare Casablanca, va ser absolutament, jo crec, necessari. A vegades aquest tipus de guies, de cicerones, són importantíssims perquè descobreixis universos que potser, si no, estàs una mica miopta amb ells. I per altra banda, jo penso que, bueno, com que ja m'he trobat moltes vegades en l'àmbit que em moc més, que és el tema de la indústria, a vegades, no? Que quan has de ser guionista, o has de composar, o has d'escriure una lletra, o has de tenir un espectacle acabat, amb un timing molt determinat, assenyit a un pressupost, amb un grup de gent, un determinat equip, que potser inclús et pot venir imposat, si aquí no apareix l'ofici, la part artística queda absolutament perduda en un bosc, a una mena de selva que és incapaç de gestionar, i has de saber conjugar les dues coses. Llavors hi ha una part que pugui ser més salvatge, més lliure, més interior, més introspectiva, aquesta part que sempre parlarem del silenci, de poder treballar el teu ritme i que la inspiració t'agafi treballant però que puguis estar... I a vegades entres en una voràgine, que és la voràgine doncs, de la indústria, que pot ser de la televisió, de la ràdio, del cinema, del teatre professional, de la música professional, i en aquí, si no ets capaç de gestionar tot el que acabo de comentar, doncs llavors et podries tornar absolutament boig o pot caure el món a sobre i ser incapaç de tancar aquella tasca o aquell encàrrec. Passes a ser un proveïdor, i com a proveïdor a vegades doncs, tens no sé, un espectacle inaugural que has de lliurar tal dia, tal data, i allò és inexorable, no pots fer-ho d'una altra manera. No? I penso que, per tant, has de tenir també la capacitat de a vegades, tenir aquestes eines, aquests recursos i aquests mecanismes als que aferrar-te per poder ser capaç. En aquest moment potser no aportaràs gran cosa a l'art universal, però com a mínim resoldràs l'encàrrec que t'acaben de donar i ja tindràs temps i espai quan puguis fer-ho per voluntat pròpia, per buscar nous camins o pot ser que soni la flauta per casualitat i també doncs, facis les dues coses de forma paral·lela. No?
Sí, a vegades passa això, no? També a vegades la màgia en la creació. I pel que fa doncs, a les propostes per aquest cap de setmana, quines doncs, són les activitats imprescindibles?
Faig un bloc de cultura popular i després me'n vaig a la resta, molt ràpidament. Tancament del Tec al Sot a Can Capablanca. Festes de Sant Josep del Ciervo. Migues cordobeses Sant Sebastià de Ballesteros, que sé que les festes de Sant Josep també en parleu. 76è aniversari de Savall Sardanista, 14è aniversari del Monument de la Sardana amb ofrena floral i també l'actuació castellera del Dia del Tèxtil. Per tant, això, bloc, diguéssim, cultura popular, que hi ha moltíssimes coses, com podeu comprovar, i va passant durant tot el cap de setmana. Després, no ens oblidem que tenim dos grans moments, dos grans festivals. Festival de Cinema de Terror, que està totalment en marxa i que està fent moltíssimes activitats interessantíssimes. Consultar cartellera de la seva pàgina web o a través de Sincronitzats, com ho prefereixin. Hi ha uns abonaments molt, molt assequibles i molt fàcils de poder adquirir. I després també tenim el tema de dansa metropolitana, amb dues ofertes doncs, que penso que són de les potents, que és el projecte de Liminart, i després també el Will, que el podrem veure al Parc Catalunya en obert, diguéssim. Després, així, ara ja entrem més en temes concrets. El Lacrime de Mante Sepolcro, el Sepolcro de la Mata, que és el que ens ofereix Joventuts Musicals avui amb el cicle de música de cambra amb la Jove Capella Reial de Catalunya. Crec que és un dels moments de la programació de cambra imprescindibles. Mm-hmm. El Red Pontiac, que segueix pisando fuerte i bueno, tenint entrades exaurides. L'Aladí, sisplau, mm-hmm. que la gent que no l'hagi pogut anar a veure vegi aquesta superproducció que Junto de la Faràndula ens ofereix, capitanejada per el Matista Torrella i el seu equip. Crec que és un dels musicals que perfectament podrien estar a la cartellera de Barcelona en aquests moments, familiars, i que val molt la pena que els tinguem molt en compte. També recordeu que ve el Pop Petit, amb les aventures del Lleó Vergonyós, que ens els porta a la sala. Per tant, això també gran notícia pel públic familiar, que aquesta setmana mm-hmm. tenen moltes ofertes, a part de, també, per exemple, el Petit Príncep en l'alternativa. I després també no em volia deixar que la Cava ens porten a l'Auditori de l'Espai Cultural de la Fundació Sabadell, el Ramon Madaula i la Raquel Sans amb el Bufa de Vila a Barcelona. Mm-hmm. Penso que també és una, bueno, una proposta molt, molt, molt interessant.
En parlarem ja no ara, passada les 12, amb tots dos, amb el Ramon Madaula i la Raquel Sans, també perquè ens descriguin doncs, com s'ha gestat aquest espectacle. Regidor, em sap greu, però molt breument, 30 segons.
Sí, ja, aquí em planto perquè, bàsicament, això, que s'ho mirin tot bé, perquè, i no dic les coses que passaran la setmana que ve, mm-hmm. que s'ho mirin també, perquè també venen coses molt potents i val la pena. I que no es perdin les exposicions que hi ha ara mateix a l'Acadèmia de Belles Arts. Les exposicions molt interessants.
És que aquesta ciutat bull de cultura i d'activitats per a tots els gustos. A més, per totes Exacte. Les butxaques, també, que això també s'ha d'incidir, perquè ara parlaves de les activitats de dansa del festival i aquesta que comentaves del Parc Catalunya és fins i tot gratuïta i és una oportunitat única, també. Moltíssimes gràcies, regidor, que vagi molt bé. Molt bon dia.
Bon dia. Adéu-siau.
Quantes coses, eh?
Quantes coses, si és que... És una bogeria esposa, eh? Però sincronitzats, si no, doncs això, que googlegi la gent també a les xarxes socials i busquin, perquè hi ha moltíssimes activitats. Nosaltres acabem, i acabem també amb ella, amb la pianista, compositora sabadellenca, també plena de talent, la Laura Andrés, que avui doncs, ens demostra també el seu vessant més solidari. Moltíssimes gràcies a tots quatre.
I curt,
sempre es fa curt.
Però quin nivellasso, i ara vens amb la Raquel, i ara és que no pares, para ja, no, tant nivell, això
Home,
sembla...
però això hem de nodrir,
el no? El vestir que tremoli amb la Raquel García,
no? Que tremoli, nosaltres aquí tenim el nostre àmbit, que com al Vallès no hi ha res. Salut, cultura i ràdio.
Anava a dir força.
I força també, que necessitem energia.
Hola, estimats, vinc a presentar-vos una cançó que he compost darrerament. És una cançó que s'allunya molt de l'estil que jo acostumo fer, és una cançó absolutament pop i és un himne. És una cançó que he fet com a himne dels Special Olympics que se celebraran el cap de setmana del 30 de març fins al 2 d'abril a Granollers. I bueno, a la presidència d'aquests jocs, amb en Sergi Grimau, que som coneguts amics, i estimats, em va demanar, doncs, bueno, em va proposar si volia fer una cançó i, bueno, el cas és que vaig fer la cançó i vaig posar la lletra i la vaig fer fa molt temps i allà va quedar fins que al final ho vam tornar a activar i va sortir aquesta cançó, que és una cançó que diu això, diu que tots som iguals i que això, no? Jo respiro igual que tu, sóc aquí per demostrar-me que jo també puc, que jo vull ser valent en l'intent, en intentar les coses, perquè no hi ha res pitjor que quedar-nos amb la cosa aquella de no haver-ho intentat. I, bueno, jo, en el meu cas, ho he aplicat bastant, això, no? D'intentar-ho tot a tope i bueno, t'emportes unes quantes nates, però també t'emportes moltes alegries. Així que, res, espero que la pugueu escoltar i que la gaudiu, i que bons jocs a tothom i que us sentiu tots i totes super especials.
mírame, yo respiro y siento igual que tú. Soy aquí para probarme que yo también puedo.
El matí de Ràdio Sabadell. Cada dia de 2:15 fins la 1 del migdia.